bon dia, tarda a tothom. Realment és una taula que ho tenim molt difícil perquè anem amb 3/4 d'hora de retras. Tenim el mateix temps, però som quatre persones, potser, bueno, 3, 4. Jo tenia prevista una introducció, però no la farem perquè no hi ha temps, però sí que voldria agafar només una pinzellada amb una transparència que ha posat una de la taula anterior, que deia que les organitzacions sanitàries havien d'adaptar el seu davant, diguem-ne, els canvis que es produeixen de tipus epidemiològic, tecnològic, laboral, etc., doncs ja, en condicions normals han d'adaptar les seves estructures, processos, ideologia a aquests canvis. Això ja es fa en condicions normals. Però en una condició, diguem, una situació amb incertesa econòmica com l'actual i també en el nostre país incertesa política, aquesta sensibilitat per adaptar-nos als canvis, doncs, ha de ser molt més important. I jo sóc de l'opinió de que les estratègies de promoció de la salut són estratègies d'adaptació al canvi, al canvi, no? Bé, jo no sóc cap expert en promoció de la salut, però sí que el que he llegit és que la promoció de la salut d'alguna manera és adquirir la consciència de malaltia, diguem-ne, de control de la teva pròpia situació, no? Per tant, en la mesura que hi hagi més consciència, segurament es farà un ús més racional dels recursos econòmics i de l'ús de les organitzacions sanitàries, no? Des d'aquest punt de vista, penso que les estratègies dels equips directius per promoure la promoció de la salut a dintre de les organitzacions és una estratègia bastant força intel·ligent a llarg termini, no? Bé, llavors, seguirem l'ordre de que hi ha en el programa. Presentaré els membres de la taula i hem quedat abans que ho tenim difícil i ens estic 10 minuts cada un i després, si podem, ja hi haurà un torn de preguntes. Bé, en primer lloc, parlarà la doctora Natàlia Suelves, que és la responsable de la unitat de qualitat de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta. Ella parlarà sobre les estratègies en seguretat del pacient d'aquest hospital i amb la finalitat d'aquestes estratègies de promoure dos tipus d'objectius, no? Un és promoure la cultura de seguretat dins els professionals i l'altre és millorar els resultats relacionats amb la seguretat clínica. Després de la doctora Suelves tindrà la paraula la senyora Neus Lorca, que és advocada, és la responsable de l'oficina d'atenció a l'usuari de l'IAS i presentarà una experiència d'un fòrum de pacients com una experiència de participació ciutadana en aspectes relacionats amb la promoció de la salut. Després el doctor Marc Pérez, que és el director d'atenció primària dels serveis de salut integral del Baix Empordà, metge de família i havia estat durant 9 anys director i metge de l'ABS de Torroella de Montgrí, i explicarà la seva experiència d'un any de funcionament d'una comissió multidisciplinària en promoció i prevenció de la salut. I finalment el senyor Jordi Pugiula, que és infermer, és el director del Centre Maria Gai de Girona, que és un centre sociosanitari, i parlarà de la seva experiència en la promoció de la gent gran, de la promoció de la salut en gent gran i en gent gran dependent. Per tant, rellotge en mà i endavant, Natàlia.
Ho fas així, eh? Bueno, bon dia a tothom. Primerament agrair que ens hagin convidat a l'Hospital Trueta en aquesta primera jornada de promoció de la salut. Comentar que, bueno, explicarem, l'objectiu d'aquesta presentació és explicar el conjunt d'estratègies que estem duent a terme en l'Hospital Trueta amb la finalitat de millorar la seguretat clínica dels nostres pacients. Permeteu-me que faci 5 cèntims en relació al marc institucional. Comentar que hi ha el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salut en el març del 2006, i un dels seus objectius, concretament el 8è, parlar de millorar la seguretat dels pacients atesos en els centres sanitaris de tot el Sistema Nacional de Salut. Conseqüentment, el Departament de Salut edita el Pla de Salut a Catalunya, l'Horitzó 2010. amb 5 eixos estratègics i concretament el tercer parla també de l'atenció sanitària, sociosanitària, salut pública orientada a les necessitats de salut i concretament un apartat que aborda la seguretat dels pacients. Hem de recalcar que aquí a Catalunya, el Departament de Salut, amb la coordinació de la Fundació Abidis Dona Vendian, doncs, crea l'Aliança per a la Seguretat de Pacients, amb un conjunt de grups d'interès que totalment implicats en la promoció de la salut dels nostres pacients. Què més? A nivell mundial, el 2004, es crea l'Aliança Mundial per a la Seguretat del Pacient i que pretén, sobretot, pretén impulsar un conjunt de pràctiques segures i proporcionar eines i metodologies de treball per ajudar a consolidar aquesta cultura de seguretat en tots els àmbits sanitaris. Dit això, per què és important, per què parlem del tema de la seguretat clínica? Doncs hi ha un doctor, el doctor Lucian, en l'any 2001 ja va elaborar aquesta taula, probablement repetida, vista i coneguda per molts de vosaltres, i una imatge vale més que mil paraules, doncs queda poc a dir, no? Estem en el camp de la perillositat, l'atenció sanitària, i davant d'això pensem que hem de tenir el nostre abast d'estratègies per millorar la seguretat clínica. Què tenim fins ara? Quina evidència científica tenim fins a la data del 2001? Hi ha diversos estudis arreu de tot el món amb diferents metodologies i amb resultats molt dispars, com podeu veure. El percentatge d'esdeveniments adversos, la incidència varia molt, varia d'un 3,2% a un 12,9%. Això depèn de la metodologia utilitzada. I davant d'això, com podem millorar la incidència dels esdeveniments adversos en els nostres hospitals? Doncs aquesta pregunta m'imagino jo que també se'l van fer al Ministeri i és a partir d'aquí doncs, que es fa un estudi nacional dels esdeveniments adversos lligats a hospitalització amb el nostre àmbit sanitari a nivell de tot l'estat espanyol. No entraré a presentar l'estudi perquè la xerrada no dona temps per tot això, però sí que permeteu-me que mostri concretament unes dades que abarca, les dades es van donar diferenciades per hospitals grans, mitjans i petits. En el nostre hospital, l'Hospital Trueta de Girona, entraria dins del que ells classificaven com a hospitals mitjans, entre 200 i 500 llits, i amb aquesta grandària d'hospitals, l'estudi va trobar que hi havia un 7,1% d'esdeveniments adversos, dels quals pràcticament el 40% eren evitables, i el 4,4% d'aquests conduïen a la mort del pacient. Si extrapolem aquestes dades de forma teòrica al nostre hospital del Trueta, parlaríem que al voltant, al llarg de l'any, podríem trobar 1.222 esdeveniments adversos, dels quals 486 serien evitables i podríem inclús portar la mort a 21 pacients. Clar, davant d'aquestes dades i l'impacte a nivell de la seguretat clínica, doncs, el nostre hospital, impulsat per la direcció, va decidir com a objectiu millorar la seguretat clínica i com? Doncs a partir de la cultura en seguretat clínica. Com? Doncs afavorint promoure aquesta sensibilització i la implicació dels professionals sanitaris, que són els que realment es troben el dia a dia amb els pacients i amb els problemes de la seguretat clínica, coordinant, afavorint i donant suport a la implantació d'un conjunt d'estratègies de la millora basat sempre en l'evidència científica i, per últim, promoure l'avaluació i el coneixement dels principals problemes de seguretat clínica i tot això amb l'objectiu final, que és el de millorar la seguretat. Com podíem implicar directament en els professionals sanitaris? Doncs, bueno, va ser un tema d'analitzar a partir de la direcció i amb la unitat de qualitat, i llavors van creure que la millor opció era crear grups de treball totalment implicats amb gent que cada dia es troba amb aquests problemes i a partir d'aquí van sortir 9 grups de treball. Com vam arribar a identificar i prioritzar els diferents grups de treball en la millora de la seguretat clínica? Doncs, bueno, ens vam tornar a veure l'evidència científica i l'estudi INEAS dividia els diferents esdeveniments adversos amb els relacionats amb cures de pacients, relacionats amb la medicació, amb la infecció nosocomial, amb un procediment, amb el diagnòstic i un calaix de sastre que serien els altres. Tot plegat, podem veure en una de les columnes el percentatge, o sigui, la incidència dels diferents tipus d'esdeveniments adversos. Veiem que el més nombrós seria els que estan relacionats amb la medicació, després aniríem de la infecció nosocomial i amb els procediments. I l'última columna ens diu l'evitabilitat, que això també no només veiem la magnitud del problema, la gravetat, sinó si podem realment fer alguna cosa per evitar aquests esdeveniments. Com podem veure, relacionats amb el diagnòstic, aquí entraria per exemple la identificació inequivocada de pacients, doncs el 84% serien evitables. En conjunt seria el 42,6%. Bueno, tot això, doncs, com deia abans, hem creat 9 grups de treball, un relacionat amb la prevenció i la cura de la pell, un altre relacionat amb els errors de medicació, el supositori aquest per l'orella, no ho troba clar el nen, té dubtes, un segon grup relacionat amb la medicació que seria el de seguretat transfusional, aquest pensem que és molt innovador a nivell català i a nivell inclús estatal. Relacionats amb la infecció nosocomial, és un camp molt ampli i aquest l'hem abordat a partir de 3 grups de treball. El primer que seria el d'higiene de mans, un segon grup molt específic de l'àrea de la UCI, amb el qual està implicat tot el servei de la UCI, de l'hospital, i un tercer grup que seria de la prevenció de la infecció de l'espai quirúrgic. Dins del camp dels relacionats amb un procediment, els procediments, la prevenció de les complicacions amb anestèsia entraria dins d'aquest grup, abordant 2 temàtiques, identificació d'esdeveniments cardiovasculars en el període perioperatori i la prevenció d'incidents anestèsics en el maneig de la via aèria. Aquest clarament estan implicats els facultatius d'anestèsia. Un altre grup relacionat amb els diagnòstics seria l'identificació inequívoca de pacients. En el calaix de sastre amb altres esdeveniments adversos seria la prevenció de caigudes. I aquesta diapositiva el que pretenem que veieu més que res la implicació de les diferents categories de professionals. Com podem veure, dels 9 grups, 4 els responsables són infermeries, la resta són facultatius. Hi ha 2 grups en concret, la bateria M0 a la UCI, en el qual hi participen 74 persones, que són tots els professionals de la UCI, i el de prevenció de complicacions amb anestèsia, que segueixen unes directrius molt concretes del Departament de Salut. Què hem intentat? Hem intentat que tot el personal sigui representatiu en torn de matí, en torn de tarda i de nit, i a més hem volgut implicar a centres sanitaris molt propers al nostre, com és l'ICO, on podeu veure també participant en errors de medicació i clarament amb la seguretat transfusional, l'ICO molt, bueno, amb oncòlegs i hematòlegs, i també el banc de sang, que juntament amb la presidenta de la Comissió de Transfusions és qui lidera o qui és la responsable del grup de seguretat transfusional. Tot això, com diguem, doncs, comptem amb la participació i la implicació de 158 professionals, dividit per estaments, doncs, com podem veure, amb una major part d'infermeries, però menyspreable la participació de facultatius, també. I aquests grups, sota quina tutela estan? No són grups que hagin sortit com un bolet i que funcionin anàrquicament, sinó que tots aquests grups estan sota la tutela de la Comissió de Qualitat i Seguretat Clínica. La Comissió de Qualitat i Seguretat Clínica alinea totes les actuacions d'aquests grups. Hem elaborat un conjunt de funcions que pensem que han d'anar desenvolupant aquests grups. D'entre altres seria la de elaborar o revisar protocols en l'àmbit de la seguretat, no només elaborar, sinó difondre, ser capaços de difondre i de fer el seguiment de la seva implantació. Com aquí ha sortit abans a la taula anterior, creiem fermament en la formació, volem que aquesta gent implicada directament amb els grups de treball acabin siguent experts i tinguin coneixements amplis en el camp de la seguretat clínica i per tant pugui ser formadors de les restes de professionals sanitaris. Entrant de ple amb la promoció de la salut, perquè no dissenyar estratègies que puguin afavorir la participació del pacient i del cuidador, no només del professional, sinó entrar directe amb el pacient i cuidador en aquesta millora de la seguretat clínica. Analitzar els esdeveniments adversos, una eina imprescindible, fonamental i que generalment està implantat a tots els hospitals i amb el nostre també, doncs, són els sistemes de notificació d'esdeveniments adversos. Hem d'implicar la gent, és una eina estratègica per poder analitzar-nos, per poder conèixer-nos, aprendre i poder prevenir riscos. Aquest grup penso que també han de tenir capacitat de definir els indicadors, basats evidentment en evidència científica, però ser innovadors també en identificació d'indicadors i participar en la seva anàlisi, proposar accions de millora i, com a últim punt i de vegades oblidat, donar a conèixer aquests resultats i les accions de millores a tot el personal de l'hospital. Seguint amb la metodologia, només fer 5 cèntims, doncs, que, com he dit abans, tenim un document que està consensuat per tot el grup. S'ha saltat una diapositiva amb uns objectius, amb els antecedents, han d'identificar els punts febles, els punts forts d'aquell camp de la seguretat clínica, han de poder desenvolupar un conjunt d'activitats, no només per l'any 2010, sinó intentar preveure què poden desenvolupar el 2011 amb un conjunt de cronogrames, identificar, com dèiem, els indicadors, relacionar-los amb l'acreditació d'hospital d'aguts, alinear-los amb la corporació X, en el nostre cas. Ah, mira, està capgirada. Objectius, antecedents, jo us he comentat abans. I per últim, ser capaços de detectar incidències i problemes al llarg del desenvolupament d'activitats, basar-nos sempre en l'evidència científica i anexar documents. Per acabar, amb les conclusions, comentar que per nosaltres poder la gestió de la seguretat en el nostre hospital, pensem que és clau i ha sigut clau des d'un inici i està sent clau amb tot el procés, el lideratge i la conscienciació que tenim des del nostre equip de gestors, des de la nostra direcció. Comptem amb el seu compromís i amb el seu impuls des d'un bon inici. I per què és clau? Perquè gràcies al lideratge i a aquesta conscienciació pretenem, en segon termini, la corresponsabilitat de tots els professionals sanitaris. Pensem que si els nostres professionals no són conscients de la magnitud i la gravetat d'aquest problema, no arribarem enlloc. Per això és clau la formació, el coneixement, la implicació a través de la notificació, entendre que no és un acte punitiu, que el que falla, què és el que ha fallat, no qui ha fallat, no busquem mai responsables, busquem problemes a l'organització. Amb el sistema de notificació podrem ser capaços de fer una anàlisi, dependre de nosaltres, i poder establir estratègies de millora. Entrar amb el que diguem el proactiu i deixar de banda més el reactiu. No? Què ha passat? Intentem solucionar. No. Evitar que passi un esdeveniment advers. Com deia abans, aprendre i difondre resultats és clau perquè puguem anar millorant contínuament amb la seguretat clínica. Gràcies a tots vosaltres.
Bon dia a tothom. Jo crec que anem justos de temps, però bastant, eh? Però que és important, doncs, agrair als organitzadors de la jornada, doncs, que hagin tingut la iniciativa, a la resta de companys que han fet ja la seva presentació i els que la faran, perquè ens exposen les seves experiències i evidentment també tots els assistents perquè heu considerat que era prou important aquest matí estar aquí. Jo us presentaré la nostra experiència amb el Fòrum de Pacients, que per aquesta jornada hem batejat, com veieu, com doncs, una experiència de participació ciutadana en la promoció de la salut. D'entrada, per nosaltres, el Fòrum de Pacients, què és? Doncs d'entrada és una porta oberta a la veu de l'usuari. En el nostre cas concret, una porta oberta a l'Institut d'Assistència Sanitària. Ja s'ha parlat aquest matí també doncs, que darrerament els hospitals han deixat de ser únicament curadors de processos aguts per ser partíceps a la promoció de la salut. Nosaltres, a través del Fòrum de Pacients, com ho fem? Doncs nosaltres ho fem amb la treballant conjuntament amb els usuaris en aquells aspectes que els afecta directament. El primer que ens podem preguntar és per què un Fòrum de Pacients. Doncs de sempre, a l'IAS, a l'Institut d'Assistència Sanitària, s'havien pres decisions per l'usuari però sense l'usuari. No? Es planificaven coses, hi havia propostes de millora, però que mai venien de l'usuari. Aleshores, deu fer uns set anys més o menys, l'IAS va prendre el compromís i va agafar la voluntat doncs, de posar l'usuari en el centre d'atenció. I va pensar com ho farem això? Doncs crearem un model d'atenció a l'usuari. Com és el nostre model d'atenció a l'usuari? Doncs en primer lloc és un model que situa a la direcció d'atenció a l'usuari jeràrquicament bastant amunt, no? Aquí tenim el nostre director d'atenció a l'usuari i heu de pensar doncs, que també és adjunt a gerència. Això ja ens fa una situació d'entrada de la importància que se li vol donar. Paral·lelament també estem els diferents membres d'atenció a l'usuari, estem presents i formem part de les diferents comissions institucionals de l'IA. Estem a les juntes assistencials, els diferents, a la comissió doncs, de casos especials, en fi, a totes, no? Però també paral·lelament i simultàniament el que interessava és que la resta de professionals de l'IAS, en aquest cas professionals assistencials, estiguessin a prop d'atenció a l'usuari. I com ho varen fer això? Doncs es va crear la CAU, la Comissió d'Atenció a l'Usuari, on hi formen part i participen tot tipus de professionals assistencials. Hi tenim metges i tenim infermeres també. Va ser dintre de tot aquest entorn del nou model d'atenció a l'usuari doncs, que es va promoure la creació del Fòrum de Pacients. Què es volia amb el Fòrum de Pacients? Hi ha les dues vertents, una la de l'usuari i l'altra la de la institució. A l'usuari el que preteníem era donar-li l'oportunitat de donar el seu punt de vista sobre les coses que realment l'estaven afectant amb ell directament, no? De que la seva veu fos escoltada i que es pogués tenir en compte. També doncs, ja dintre del marc de la jornada d'avui, per què no doncs, fer-los partícips actius en la presa de decisions de la promoció de la salut. I en quant a l'IAS, doncs, ens permetia tenir una visió diferent a la que havíem tingut fins ara, ens permetia posar-nos a l'altre cantó de la taula i veure-ho des d'uns altres ulls. A més, suposava tenir una eina més per analitzar el nivell de satisfacció dels usuaris. Fins a aquest moment, que no s'havia creat el Fòrum de Pacients, nosaltres disposàvem doncs, de les queixes i les reclamacions i de les enquestes de satisfacció que es fan cada any. A partir del Fòrum de Pacients tenim una eina més d'anàlisi i, evidentment, fomentar la promoció de la salut. Què és el Fòrum de Pacients? Doncs no és ni més ni menys que un intercanvi d'opinions entre usuaris de l'IAS, dels diferents serveis de l'IAS, no només de l'hospital, sinó que també formen part els usuaris d'atenció primària i de la xarxa de salut mental. Aquest intercanvi d'opinions es fa en el si d'una reunió, unes reunions periòdiques que es fan durant l'any, i sobre uns temes que han estat proposats precisament per la Comissió d'Atenció a l'Usuari. No s'elegeixen aleatòriament, sinó que estan perfectament definits. Qui són els usuaris que poden ser membres del fòrum? Doncs pot ser qualsevol usuari, Val? I hem dit que qualsevol usuari que hagi utilitzat qualsevol dels serveis de l'IES pot formar-ne part, però també poden ser-ho els familiars d'algun usuari dependent o, per què no, els representants legals dels usuaris. Sempre que hagin manifestat doncs, això un interès important sobre el funcionament dels nostres serveis i que ho hagin fet mitjançant reclamacions, suggeriments o cartes al director. Com varen fer la selecció d'aquests membres? Es varen agafar totes les reclamacions que s'havien interposat els mesos d'abril del 2007 i del 2008 i es va fer una selecció on es van tenir una sèrie en compte una sèrie de criteris, com per exemple doncs, la coherència en el text, la coherència en el fons de la qüestió que s'estava plantejant, perquè no, quan ja hi havia hagut resposta, el grau, no? Una miqueta de raó que es tenia a l'hora de fer la reclamació. Es va fer una selecció, nosaltres teníem clar que havia de ser un fòrum de 12, màxim 13 persones, i un cop es va tenir aquesta selecció es va fer un primer contacte telefònic amb aquesta gent, se'ls va explicar el projecte i els que van estar d'acord, doncs es va quedar posteriori amb ells, ja en persona, se'ls va explicar amb més deteniment i es va fer el formalisme, no? Varen signar la confirmació i van signar també una clàusula de confidencialitat. Després ja l'únic que quedava era fer la, constituir el fòrum de pacients. En principi està pensat que els membres tinguin una duració de 3 anys. Vale? No ha sigut el cas, però també es va preveure que si hi havia algun usuari que fes una assistència una miqueta irregular, escandalosa, doncs que el poguéssim donar de baixa, però no ha estat el cas, tot el contrari. Quina metodologia seguim? Ja he dit doncs, que els temes no s'elegeixen a l'atzar ni aleatòriament, sinó que la CAU, la Comissió d'Atenció a l'Usuari, es reuneix i proposa el tema. A més, no es proposa el tema i ja està, sinó que s'indica una miqueta cap a on hem d'anar. No? Aquestes reunions són estructurades, però en el sentit de que intentem de que els usuaris se centrin en parlar amb el tema en concret, perquè si no pot ser que comencem parlant d'una cosa però no acabem de parlar d'una altra. El que fem nosaltres és intentar que no es desviïn. Hi ha unes propostes i es fa el seguiment d'aquestes propostes de millora. Les reunions solen ser 2-3 a l'any només i tenen 2 hores de durada. Posem hora d'entrada i hora de sortida. No volem que la gent això s'ho agafi com un problema, sinó que sàpiga perfectament a el que va. I de moment sempre han tingut lloc al Parc Hospitalari, Martí i Julià. En aquesta transparència explicarem una miqueta el mateix que en l'anterior, no? La metodologia, quin sistema seguim. Nosaltres, a final d'any, des d'Atenció a l'Usuari, es fa un informe de queixes i reclamacions, un informe de les enquestes de satisfacció. Aquest informe es presenta a la CAU, la CAU fa una anàlisi i fa propostes tant de millora pel comitè directiu com propostes de debat en el fòrum de pacients. En aquests dos àmbits doncs, hi ha propostes de millora que es plantegen i llavors es valora si s'han o no d'incloure dintre els objectius institucionals d'aquell any. Quan és així, doncs s'inclouen i es fa un seguiment i un control i torna una miqueta cap a dalt, no es queda aquí, és allò de dir, bueno, s'han inclòs, ja veurem què s'ha fet, no. S'han inclòs i hem de donar comptes també del que s'ha fet fins a aquell moment i en quin estatus es troba de realització. Val. Acabem ja. Aquestes són les reunions que hem tingut des de la seva constitució, es van constituir el febrer del 2009, hem tingut 2 el 2009 i en tindrem 2 el 2010. El dia 30 tindrem ja la darrera d'aquest any. De moment hem parlat 2 temes, són els que veieu aquí. I anant així una miqueta ràpid, de les suggerències que varen passar, que varen sortir com a propostes de millora en el fòrum de pacients de l'any 2009, he fet 4 transparències, parlaré un tema concret de cada una d'elles perquè anem molt justos de temps. Per exemple, amb accessibilitat, la vàrem tractar a diferents nivells, física, informativa i telefònica. Per exemple, en quant a la física, nosaltres aquesta proposta de millora l'analitzem amb el sistema de semàfor, que n'hi diguem. Posem llum vermella, taronja o verd, segons l'estatus en què s'està treballant aquesta proposta en concret. No? En aquest cas en concret, doncs, per exemple, l'accessibilitat física, els usuaris comentaven que els era molt dificultós arribar fins a l'hospital, que no hi havia rètols, que no el trobaven, i que inclús un cop ja hi havien arribat, per dintre del parc hospitalari es perdien una miqueta. es va proposar doncs, instal·lar rètols indicatius. El tenim en aquest cas amb color taronja perquè si bé els rètols indicatius de l'exterior estan posats, el de l'interior encara no. Per exemple, un altre tema tractat, el tema informació, tant la que rebia l'usuari com la que pot rebre o rebia la família. En quant a la que rebia l'usuari, consideraven que era poca informació la que rebia, a més amb molts tecnicismes, i que arribava un punt en què no acabaven doncs, d'entendre el que se'ls deia. No? Es va proposar millorar aquesta comunicació que es remetia a l'usuari i ho vam fer a través d'una jornada de formació amb la metodologia Helicerati, que inclou uns criteris doncs, de missatges curts, molt clars, vull dir, no molta parrafada. I nosaltres, des que vam fer doncs, aquesta jornada de formació, tota la informació que sortim de l'hospital intentem que compleixi aquests criteris. Es va parlar també del tema confidencialitat i assistencial. Mirem només el tema confidencialitat, sobretot a l'atenció primària, consideraven que els consultoris no reunien els requisits de confidencialitat. I es va proposar intentar fer alguna millora. El que ja s'ha fet, per això està en color verd, és doncs, adequar les instal·lacions. Vam intentar doncs, posar una línia per respectar una mica la distància entre l'usuari que està comentant el seu problema de salut i el que ve darrere seu, que hi hagi una miqueta més. Sí, dos. Tema documental. El tema documental el consideraven important, tot i que ningú n'estava molt assabentat. Ells basen els usuaris la seva relació amb el metge amb la pura confiança, consideren interessats els documents, però bueno, els passaven més per alt. Es va decidir com a proposta de millora doncs, fer difusió de tots aquests documents a través de la nostra pàgina web. Està en taronja perquè encara hi estem treballant. Tenim coses verdes, però justament estic triant les que no hi ha verdes. Acabant ja, doncs, algunes de les propostes que es van fer en el fòrum de pacients s'han inclòs també com a objectius institucionals l'any 2010. Tenim aquests tres apartats. En quant a informació, vale? Es deia que s'havia de millorar la informació i la comunicació als usuaris. Nosaltres aquest any 2010 hem fet tota una sèrie d'edició de díptics informatius. Alguns, per exemple, com vam fer un díptic informatiu de la febre, que ha tingut molt bona acollida i estem fent ja una segona reedició. Vale? Ens pensàvem que seria un díptic més aviat d'hivern, però hem vist que durant tot l'any ens l'han demandat molt. Vam fer també el del servei d'urgències, el de drets i deures de la xarxa salut mental, i estem ja, bueno, hem acabat de treballar, està en procés de revisió, el d'hospitalització general del Santa Caterina i el del sociosanitari. En quant a l'accessibilitat telefònica, doncs s'ha promogut un punt d'informació prou important a l'entrada de l'hospital, ja hi és aquest punt d'informació, té un tauler més elevat que la resta de companys que són els telefonistes i ara l'únic que ens manca és posar una I ben grossa allà perquè sigui visualitzat des de qualsevol punt de l'entrada. I en quant a l'accessibilitat telefònica, es va posar com a objectiu millorar l'accessibilitat telefònica als centres de salut mental. Bàsicament això és poder-los canviar la centraleta perquè puguin deixar un missatge de cortesia, que es diu que quan els usuaris truquin no surti comunicant, sinó que puguem posar-hi un missatge de que estan a l'espera. Sé que he anat molt ràpid, ja està. Ho centro, però moltes gràcies.
Primer de tot, donar les gràcies a la càtedra per convidar-nos com a entitat i poder explicar doncs, la nostra petita experiència, o curta de moment, en aquest món de la promoció de la salut. Primer de tot, el que m'agradaria era situar-vos al nostre entorn i qui som, pels que no ens coneixeu. Som un proveïdor que proveeix de serveis sanitaris el que és el 80% del Baix Empordà. La resta, que seria la pota sud, seria el proveïdor seria l'ICS, mitjançant l'àrea bàsica de Sant Feliu de Guíxols. La nostra entitat és una organització de salut integrada en el que dintre d'ella hi ha tres entitats, una que gestiona, un consorci que gestiona primària, que és el CABE, amb quatre àrees bàsiques, un hospital d'aguts, que seria l'Hospital de Palamós, i un sociosanitari, que seria Palamós Gent Gran. Com podeu veure, la nostra població estable ronda els 100, 110.000 habitants, però que això en la població turística durant dos mesos s'incrementa i això també ens condiciona com a proveïdor en determinats aspectes, com també ens pot arribar a condicionar en temes de prevenció i promoció. Bé, dins el pla estratègic de l'entitat que vam començar a dissenyar el 2009 i amb una projecció fins al 2012, hi havia una línia dins del pla estratègic que era integrar la qualitat i la seguretat assistencial. Dins d'aquesta línia quedava definit que teníem que crear una comissió de prevenció i promoció de la salut. El fet era, i basant-nos en el que són la nostra missió i visió que definíem en el pla estratègic, volíem crear una comissió multidisciplinar amb un caire integrador, integrador una mica basant-se en tot el que és el nostre model assistencial. Per tant, a l'hora de crear aquesta comissió, teníem clar que tenien que formar part diferents professionals de totes les línies assistencials. Jo com a director de primària se m'encarrega aquesta funció, presidir aquesta comissió, i alhora decidim una sèrie de components. Com podeu veure, hi ha metges, infermeres, tant de primària com de l'hospital, supervisió, d'algun servei de medicina interna, per la gent gran, però alhora també definim una comissió permanent per fer, doncs, si hem de fer alguna actuació no urgent, però d'una actuació d'una caire més accelerada i que, que degut una mica a la dimensió dels components i la distribució territorial a vegades ens pot costar trobar-nos, no? Penseu que és una comissió que tenim establert que ens veiem 4-5 cops l'any per muntar l'estratègia, però que paral·lelament això ho anem treballant. També aquí hi participa directament Salut Laboral, hi participa directament Unitat d'Atenció al Ciutadà, i bé, veureu que moltes accions les fem conjuntament, lògicament. També voldria dir que sí que comencem com a comissió aglutinadora i per difondre tots aquests aspectes de prevenció i promoció de la salut, però com deia a primera hora la delegada territorial de prevenció, ja és una forma part intrínseca de la nostra activitat habitual, sobretot a nivell dels primaristes, perquè ja tenim uns programes establerts, però a nivell de l'hospital també. Per tant, com a comissió ens vàrem definir uns objectius, uns objectius que venen a definir una mica tots aquests matisos que estava fent: promoure la prevenció de la salut, recollir i fer conèixer les activitats preventives que es realitzen a la nostra entitat, proposar i executar activitats en benefici de la salut, probablement activitats noves, i difondre les activitats, difondre sobretot aquestes activitats tant a nostres treballadors com a la nostra població de referència. De les accions que vàrem fer durant el 2009, que com podeu haver vist, ara tot just fa un any que vam crear la comissió, o sigui, la començàvem el novembre del 2009 era crear la comissió, definir una normativa de funcionament, aquests objectius que us he presentat ara, i la primera acció era fer una mena d'inventari de totes aquestes accions, perquè nosaltres, encara que tinguem un caire o que el nostre model d'assistència sigui integrat i que ens sembli que tots parlem el mateix idioma o que compartim una història clínica única i realment tots veiem el mateix, no ens coneixem prou, no? I això a vegades amb comissions aquestes multidisciplinars ho veiem, o sigui, quan parlem a la comissió d'infeccioses, etcètera, veiem que ens falta parlar més, i a vegades aquestes comissions han de ser l'eix que faci que veiem què fan a fora de l'hospital o què fan a dins, els que estem a fora o els que estem a dins. Per tant, una de les primeres accions que vàrem fer, tots els components, fou crear aquest inventari, primària definir les seves accions, com també s'ha parlat al matí, primària està fent accions sobre programa de salut i escoles, el PAFES, que és la promoció d'activitat física, tot el tema del PAPS, i l'hospital ja s'estava treballant en tema de nafres, en tema de seguretat del pacient, etc. Per tant, era aglutinar això, tenir un document i que en qualsevol moment pugui ser consultat per qualsevol part de l'entitat. Això era una de les primeres feines que ens vàrem encarregar de fer al llarg del 2009 i que bé, probablement és un document dinàmic que haurem d'anar alimentant. Al llarg del 2010 Al principi el que teníem que fer era donar-nos a conèixer. Era una comissió nova de les 10 o 12 que tenim a l'entitat i bé, vàrem fer una roda, doncs, cada component de la comissió dins el seu àmbit, doncs, serveis de ginecologia, pediatria, doncs, feien una xerrada presentant els objectius de la comissió, primària per les àrees bàsiques, etc. Per tant, un dels primers punts de 2010 va ser aquest. I després, just al principi del 2010, va ser quan ens van agafar la gran nevada que en el nostre territori ens va afectar molt i que vàrem començar a veure, doncs, que bueno, com a comissió podíem fer difondre alguna informació de prevenció, no? I una mica tot el que ara veureu de difusió, d'informació, la fem a través d'una xarxa que tenim de televisions, bueno, de pantalles, a les àrees bàsiques, a diferents punts de l'hospital, sales d'espera, i que aprofitem, doncs, per difondre altres coses, com pot ser en aquest cas, doncs, vàrem fer unes recomanacions per les caigudes, per aquells dies, i després, doncs, com que també som hospital referent al tenir càmera hiperbàrica pel tema d'intoxicacions de monòxid de carboni, doncs també vàrem veure aquells dies moltes intoxicacions d'aquesta mena i probablement per desconeixement, doncs també vàrem creure convenient, doncs, alertar la població, inclús en la nostra pròpia població interna, o sigui, els nostres propis treballadors, doncs, que fossin també difusors d'aquesta informació. Per tant, també vàrem començar a transmetre missatges d'aquests. Al llarg del 2010 el que hem fet és probablement projectes que ja el propi departament tira endavant, però que calia fer una bona difusió dins la nostra entitat, perquè només arribaven a un punt determinat o el que realment li podia interessar, doncs fer una difusió mitjançant, doncs, aquestes pantalles, intranet, de totes les accions que fem. Quan, històricament, en els darrers anys, quan actuem amb el tema del tabac, amb la setmana sense fum, doncs les àrees bàsiques fan unes accions, l'hospital fa unes altres accions, però ningú sap què fa, no? I després un dels nostres criteris és donar continuïtat a tota l'assistència. Per tant, enteníem que una persona ingressada a l'hospital, si se li donava un missatge, tenia que ser el mateix quan arribés a l'àrea bàsica. Per tant, també ens hem de conèixer totes aquestes activitats. Per tant, qualsevol d'aquestes accions que hem anat fent durant el 2010, la nostra missió, ens vàrem encarregar nosaltres mateixos de fer aquesta difusió. El mateix vàrem fer amb el tema de l'activitat física, amb una, que també el departament iniciava tot això amb el tema d'un projecte de pugeu escales, doncs també, doncs, lògicament, les àrees bàsiques, doncs, n'hi ha una que sí que és terreny pla, però la resta també tenen escales, bueno, ho lligava una mica amb tot això, però també vàrem difondre tota aquesta informació. Ens acostàvem a l'estiu, a l'estiu també hi ha el programa El POCS, el programa d'atenció a l'orinada del calor, que això, doncs, bueno, també recau molt sobre primària, però també entenem que l'hospital també hi ha de participar-hi, i intentàvem que, bueno, fer el mateix missatge tant a la població que està dins de l'hospital com a la que està fora, primària, i difondre tota aquesta informació amb les mateixes recomanacions i que tothom veiés les accions que estem fent a tots els nivells assistencials que tenim. El mateix hem estat fent amb la grip. A finals del 2009 ja van començar a fer quelcom de la grip també. Aquest any, doncs, bueno, també som una mica el mecanisme dinamitzador i de difondre tota aquesta informació. El pacient que està a l'hospital sapia que les àrees bàsiques, doncs, gestionem d'una manera tot el que és el reforç de grip, etc, etc. Recomanacions. A l'intranet, doncs, també ens serveix per aquesta informació o per, la, bueno, per tot el que és la campanya de vacunació de grip del propi personal. Cada acció d'aquestes que fem, intentem elaborar una mena de fitxa, tècnica, on te queda ben bé definit, doncs, els responsables. En aquest cas seria l'exemple de la setmana sense fum, on hi ha la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut, Comissió d'Hospital sense Fum, i a l'àmbit, el CABE, primari, Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, les accions i el cronograma, si les veiéssiu, doncs, bueno, en aquest cas crec que apareix Torroella, doncs què es fa a Torroella a l'àrea bàsica, tot això tothom sap què estem fent aquella setmana a cada àrea bàsica, i el mateix, doncs, bueno, definim, doncs, a l'Hospital de Palamós, en aquest cas, doncs, vam fer una xocolatada, vam fer una sortida, canviem un cigarret per la natura, etc. Totes aquestes accions, com que entenem que es aniran repetint cada any, doncs poder tenir un registre del que hem fet, poder el següent any, doncs, poder millorar alguns aspectes, fer canvis, etc. Bon. I per acabar, ens hem plantejat un repte, el repte del 2011, a part de continuar potenciant totes aquestes accions, i pel que he vist no anem mal encaminats, doncs, perquè amb la xerrada del matí m'ha aclarit moltes idees que ja havien començat a gestionar aquest any, era adreçada aquest any als treballadors, no? Una mica entenem també, doncs, que si potenciem una sèrie d'hàbits saludables en els treballadors, aquests poden ser difusors i agents sanitaris de cares a la població del seu entorn. A més, la població interna de l'hospital també és població del Baix Empordà. Per tant, l'idea és fer un diagnòstic d'aquesta població interna. Estem elaborant una mena d'enquesta, que amb el que hem dit aquest matí també ja veig que no anem mal encaminats, que la difondrem, farem una difusió per internet, autocontestable, ja tenim l'experiència d'haver-ne fet una de clima laboral fa 3 o 4 anys, per tant sabem que té força repercussió, esperem tenir uns resultats, unes conclusions, unes accions a fer. Sobre hàbits alimentaris, ja hem parlat amb el dietista de l'hospital, doncs perquè si hem de fer algunes recomanacions, mitjançant fitxes, etc., puguin traslladar-se doncs, a l'intranet per la població interna de l'hospital i això també serveixi per la població de fora. I si hem de fer alguna recomanació a nivell d'activitat física, tenim el nostre propi servei de medicina de l'esport o rehabilitació, que també podem donar pinzellades sobre determinades recomanacions. Això és tot el que hem aconseguit o hem intentat fer durant un any de vida d'aquesta comissió, i donar les gràcies per ajudar-nos a difondre tot això. Moltes gràcies.
Vinga, va, que ja ho tenim, això. Primer de tot agrair a la càtedra per poder estar aquí amb tots vostès i dir-vos-hi bona tarda ja. Parlarem de la promoció, el que intentem fer de promoció de la salut amb gent gran en un centre sociosanitari. Abans de tot, una pinzellada molt ràpida, nosaltres som de l'Institut de Religiós de Sant Josep de Girona, això és un institut amb 14 centres arreu del món, que hi ha col·legis, hi ha clíniques, hi ha hospitals, hi ha geriàtrics i centres sociosanitaris, que hem de fer diners per donar-los a diferents comunitats que tenim arreu del món, que són unes 60, per fer aquesta obra social. El Maria Gai és un centre molt petit situat a Girona, tenim 98 llits, dels quals doncs, 24 són de llarga estada, després tenim hospital de dia amb 25 places diàries i centre de dia amb 40 places i també fem menjador social i en total som 80 treballadors. Com molt bé tots sabeu, l'envelliment en aquests propers anys serà una problemàtica important i Espanya, i per tant Catalunya, serà un dels països més envellits en el món. L'OMS ja alertava dels riscos que podien presentar trastorns psiquiàtrics i això es dona sobretot amb gent gran perquè l'envelliment és una circumstància natural i d'aquest es pot produir aquests trastorns psiquiàtrics, sobretot amb estats d'ànim. I posava èmfasi especial en el perill de la depressió i l'ansietat en poblacions fràgils com la gent gran. El 2007 va fer un document l'OMS dient que la depressió serà la segona gran patologia discapacitant després de les malalties cardiovasculars. Per tant, amb aquest grup, per descomptat, serà el primer. I l'ansietat, per exemple, estarà dintre les 10 primeres patologies més importants. Dit això, també dir que la vellesa pot comportar reaccions inadequades, sobretot amb l'ingrés en aquests centres, i que la depressió i l'ansietat pot complicar l'avaluació i l'augment de sofriment en un gran nombre de processos en les persones grans. Bé, dit això, en l'any 2007 el centre va començar a treballar amb una sèrie de projectes per intentar fer promoció de la salut amb l'estat d'ànim. Parlarem d'aquests quatre: pla individual d'atenció interdisciplinar, com l'utilitzem per fer promoció de la salut, com fer promoció amb programes intergeneracionals, com fer-ho amb gossos, amb cans, i com fer-ho amb pallassos. Anem a veure. El pla individual d'atenció interdisciplinar s'ha de veure en un conjunt, amb una valoració geriàtrica integral de manera inicial, amb un treball real interdisciplinar, tant inter com multi-interdisciplinar, i amb el context aquest de la planificació de l'atenció de la persona gran. L'objectiu és ajudar el pacient i la família a afrontar l'ingrés en el centre i promoure la salut per evitar complicacions potencials que podrem tenir amb aquesta gent. Els participants són tot l'equip, el pacient ingressat i sobretot hem de tenir la família i el tutor responsable al nostre costat. Iniciat, com us he comentat, l'any 2007, el que fem és un llistat de possibles problemes, plantejament d'objectius individualitzats, realistes i concrets, i elaborar un pla per dissenyar i prevenir possibles complicacions tant físiques, funcionals, cognitives, socials, i també doncs, parlem de temes com les darreres voluntats, qui serà el tutor i quin tractament s'haurem de fer amb aquests pacients quan estiguin en un procés de final de vida. Què fem per promoure temes d'estat anímic? Doncs alguna d'aquestes coses, quan surten aquest pla individual, grup de conversa, reminiscència, musicoteràpia, jocs de taula, etc, etc, i sobretot sortides a l'exterior, que això és el que treballem molt. Per què? Perquè s'ha vist que el pla individual d'atenció en promoció, juntament amb un treball en equip i amb una avaluació geriàtica integral, s'ha observat en aquest metaanàlisi del doctor Stuck, que pot reduir els reingressos hospitalaris en un 12%, que pot disminuir la mortalitat en un 35%, que pot incrementar l'autonomia de les persones grans, que pot reduir el consum de fàrmacs i pot millorar la satisfacció dels pacients i de les famílies. El segon és el programa aquest intergeneracional. Aquí el que volem fer és facilitar la convivència i l'aprenentatge entre persones grans que pateixen soledat i joves estudiants, a través d'un acompanyament periòdic. Participants són joves de batxillerat de l'Institut d'aquí a Girona, residents que estan ingressats amb nosaltres i hi ha el terapeuta ocupacional, infermeria i pastoral de la salut. Això és un projecte que no ho hem fet nosaltres sols, sinó amb Càritas Diocesana de Girona, i amb aquest projecte ara estem adherits a la xarxa intergeneracional de l'Inserso de manera estatal. Aquí podem fer promoció de l'estat d'ànim perquè hi ha aquesta interacció de participació entre joves i gent gran. Això ho fem una hora a la setmana, s'ajunten aquests nois. Es pot fer de manera també informal, hi ha escolta activa, donar suport efectiu, facilitar converses, anècdotes de quan eren joves, temes actuals, realitzar activitats de forma conjunta, passejar, jocs de taula. Bé, durant aquests anys han participat 21 persones i 26 estudiants i s'han produït en total uns 256 contactes. En total hi ha hagut 3 trobades informals en format de fi de festa. Una altra és la promoció amb cans, amb gossos. Aquí el que fem és treballar l'estimulació cognitiva i sensorial dels participants, pal·liant el sentiment de soledat i reforçar la comunicació afectiva i lúdica. Els participants són aquests que teniu aquí. És un programa que s'ha iniciat aquest any 2010. Fomentem l'activitat física, treballem també l'estimulació cognitiva i sensorial, control d'emocions, pal·liar el sentiment de soledat, reforçar la comunicació afectiva i lúdica, promoure el temps d'oci, promoure l'ús de conversa i afavorir l'expressió i emocions i l'ús de la memòria. Programa grupal amb una sessió setmanal de 4 hores, ho distingim en diferents grups depenent de la seva estat físic o cognitiu, en total són 34 persones, i ara actualment estem avaluant el grau de satisfacció, el grau de millora d'habilitats amb escales físiques i cognitives, com pot ser el Barthel, el Mini-Meltan, etc., i el Pfeiffer, i el nivell de motivació amb els residents. I per l'últim tenim el programa aquest amb pallassos, que ens ajuda a Xarop Clown, que alguns de vosaltres ja ho coneixeu perquè està en el turet de pediatria. Aquí el que fem és estimular les persones grans amb un grau de dependència a potenciar la seva activitat, la seva autonomia, la seva millor qualitat de vida. Amb familiars ho fem també, terapeuta ocupacional, infermeria, psicòloga, animadora sociocultural i tot el personal del centre, perquè tens un senyor que va amb un nas que va corrent per al centre i això desestressa molt el dia a dia i també desestressa molt en el personal que treballa amb aquest centre sociosanitari. El contingut és una sessió setmanal de 4 hores, de manera grupal ho fem en sales poliberents, centre de dia, rehabilitació i hospital de dia, i de manera individual a peu de llit. Actuacions segons l'estat de les persones i l'estat d'ànim. Abans s'ajunten els de Xarop Clau amb l'equip tècnic per veure quins pacients avui es poden treballar més o menys. Ells utilitzen tècniques com clown, titelles, màgia, música, i el que fan és proporcionar efectivitat, motivació i sensibilització, diversió i emoció en el dia a dia del centre. Bé, actualment hi participen 150 usuaris. Durant aquest any o proper any es contemplen que hi haurà unes 5.760 intervencions i actualment estem fent un estudi per veure l'efecte terapèutic positiu. Per acabar, el desenvolupament del futur és amb una millora del procés amb aquests projectes, actualització i ampliació dels continguts i ampliar, si pot ser, bé, també és una qüestió econòmica, la freqüència de les sessions, i per l'altra banda avaluar l'eficiència del programa, que és fer estudis valoratius quanti i qualitatius dels projectes iniciats i observar la disminució dels factors de risc associats a la depressió i a l'ansietat. I també, doncs, per què no utilitzar les noves tecnologies, no?, per fer exercici físic i cognitiu amb els residents, com pot ser amb psicomotricitat geriàtrica, amb el tema del Wii Sport i tots aquests elements. També en tenim d'altres que ja ho tenim aquí, que són econòmicament doncs, viables, són les pissarres digitals i també els body paints, que això són sensors de moviments, i un es mou i fa veure que pinta. Tot això pot millorar en els nostres usuaris. Per acabar, i conclusions, en els sectors sociosanitaris pot produir desmotivació, desarrelament i desvinculació amb l'entorn familiar i una progressiva pèrdua d'autonomia. Actualment estem realitzant estudis per veure objectivament aquests programes com funcionen. Cal doncs realitzar projectes actius per possibles trastorns de l'estat anímic, perdó, i aquests programes poden ajudar a la millora de la salut a les persones grans i o dependents institucionalitzats. Moltes gràcies per la vostra atenció.